No. Vale. Nosaltres tornarem demà a veure si ho entenem, això. Feu bondat!
Adéu!
Estan entrevistant a Manuel Alemán.
Tot seguit el vostè primer amb el Marc Giró, però de moment connectem amb els serveis informatius amb la Núria Travessa, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Restauradors, empresaris i responsables de gimnasos carreguen contra la proposta de desescalada del Departament de Salut.
Doncs si diuen que no els resol els problemes i que els aboca a la fallida econòmica. Els gremis de restauració de tot el país, de fet, estaven fent una roda de premsa en el moment en què el Monarracú ha avançat quines seran les restriccions de les properes setmanes i s'han assabentat que només podran obrir fins les 5 de la tarda en directe. Quan els ho hem preguntat a RAC1, els responsables dels gremis de Girona, Lleida i Tarragona, Antonio Escudero, Josep Castellarnau i Francesc Puntado, han respost amb contundència.
Que no coneixen el sector, que no són empresaris, que no saben res. Vull dir, estan donant palos de ciego.
És opinar gent que sembla que no camine pel territori. I és molt trist que, a més, aquesta gent prengui decisions.
És que no ens escolten. És que aquest tema l'hem parlat. Es tracta de fer números amb la calculadora.
Ells estaven presentant la seva pròpia proposta que passaria per obrir a la nit i que tenia el suport del Departament d'Empresa. Per això, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, s'ha fet creus que els consellers Ramon Tremosa i Alba Vergés no es parlin.
Això què vol dir? Que la Conselleria de Salut ha fet aquesta proposta sense parlar tampoc amb l'empresa? No em sorprendria, segurament ha passat això, I, per tant, és doblement greu. És a dir, és greu perquè no es parla amb el sector, però és greu perquè no es parla ni amb la conselleria del sector.
Qui tampoc podrà obrir encara són els gimnasos. La primera fase de la desescalada només preveu activitats esportives a l'aire lliure. El president de l'Associació d'Empresaris de Clubs de Fitness, August Tarragó, critica en declaracions a RAC1 que no poden esperar 15 dies més.
Estàvem a la UCI i si no tenim oxigen, morirem. Estem tocats de mort. I en aquest moment, 15 dies més, què significa? Doncs significa un mes i mig tancat. Digue'm quin negoci aguanta. Tancat un mes i mig sense endreçar ni un duro.
Dilluns, recordem, segons aquesta proposta, també podrien reobrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concert al 50% d'aforament, fins a un màxim de 600 persones. I l'aforament de museus i sales d'exposició pujarà del 33% al 50%. Si tira endavant, el sector cultural de moment no vol valorar la proposta perquè és una filtració, però no veuen bé que es limiti l'aforament aquest 50% que dèiem.
Què tal, Núria? Perdona que et talli. Jo trobo que hauríem d'anar tots en compte amb fer metàfores, amb utilitzar metàfores mèdiques. Estem a la UCI, no sé què, estem fatal, si realment no hi estem, saps què vull dir-te o no? Per parlar de coses que no siguin estrictament mèdiques, metàfores mèdiques, jo crec que no és el moment.
No t'ha agradat que parli de termes econòmics.
Clar, vostè parli de termes econòmics, però metàfores mèdiques ara no, no? Per favor, per
favor. Potser no seria el moment.
No seria ara el moment. I menys parlar d'UCI, si no hem de parlar d'UCI reals, que quina pena. Bueno, mira, havia de dir això perquè ho tenia al pap. Escolta, amiga, perdona que t'hagi tallat, A tope.
Cap problema. Mira, el psicòleg i director de la Fundació Galatera, Toni Calvo, explica que és normal que amb totes aquestes restriccions que estem explicant i que sembla que canviaran, els ciutadans se sentin tristos i esgotats. En una entrevista al Monarracó ha explicat que després d'una primera etapa en què el més normal era la por i un sentiment de ràbia a l'estiu, quan van tornar a pujar els casos, ara el més comú és la tristesa.
Ara estem en una tercera onada a nivell emocional, que és la onada de la desesperança, la tristesa i de la depressió, que no vol dir tenir una depressió, no? Però sí que en aquests moments l'emoció que domina a molta gent és la que descrivíeu, és a dir, aquesta sensació de tristesa, aquest cansament acumulat.
Recomana intentar adaptar-se als canvis i acceptar que els polítics i científics no poden saber-ho tot ara mateix, també cuidar les relacions personals perquè la situació pot provocar tensions.
Sí,
els bombers que van intervenir a les explosions de la Casa d'Alcanar diuen...
De totes maneres, perdona, és que torno, però... És que, clar, també trobo que amb tot això de l'angoixa i de la depressió i la tristor, o sigui, jo trobo que hi ha una tristesa o un cansament normal, però després hi ha gent que realment sí que està deprimida i que realment sí que està angoixada i que també estem passant per sobre de les necessitats d'aquesta gent. Saps què et vull dir? No, que tampoc s'hauria de banalitzar. Escolta, si vostè està una mica angoixat...
No, no, que evidentment hi ha graus de tristesa.
Aguanta't una mica, que queda menys, vull dir, queda menys 2 anys, però com a mínim. Però, clar, saps? És que jo trobo que vas ser considerat. Què et passa a tu, que vas ser amb el cap?
Encara estic que... M'ha fet molta gràcia com demanes que t'obri el micro l'Ernest.
Ah, sí, perquè...
Fent com un gest amb les mans.
Ah,
com
però
si...
no ho feu aquí. Això és una cosa que és veritat. Aquí a Barcelona sí? faig una B baixa, ah, perquè ho fèiem a la tele, això.
Ah, sí?
Sí.
Estàs a la ràdio, ja ho saps, no?
No, no, però escolta, bueno, jo sempre tinc la sensació que estic en Cinescope. Llavors m'estàs mirant, he notat que m'estàs mirant amb cara d'admiració, no? La típica persona jove de generació Z que admira aquesta bella dama que els parla vostè de la radiofonia, Encarna Sánchez, Julio Otero, Marc Giró, no? Dames de la radiodifusió. Sí, senyor. Elena Francis, di que sí. Núria Travessa, tu que també ets una gran dama de la radiodifusió mundial. No sé, que ha passat alguna cosa mal, si no ho veus, eh?
Sí, anàvem, o anem, cap a Sant Fernando de Henares, perquè allà continua el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils. I avui han declarat els bombers que van intervenir a les explosions de la casa d'Alcanar. Han dit que en un primer moment es pensaven que es tractava d'una deflagració de gas, evidentment.
Ah, doncs ja estic tranquil.
Doncs mira, anem directament cap allà, Mar Poyato.
Doncs sí, avui compareixen els primers bombers que declaren com a testimonis en aquest judici. El primer que ha declarat és un bomber del parc d'Amposta, que estava de guàrdia el 17 d'agost del 2017. I van arribar al matí i van començar a fer tasques per treure la runa a la casa d'Alcanar, quan hi va haver una segona explosió que els va enxampar de ple, y desde llavors tenen lesions cròniques.
En un principio había un poco de confusión y se barajaba la posibilidad que fuera una explosión de gas.
Y estuvo toda la mañana comentado y estuvo por la tarde.
Sí.
Y a partir de las 10, sobre las 17 horas, ¿qué ocurrió?
Trabajando juntamente con los compañeros de Mossos de Escuadra en el operativo, al lado de la retroexcavadora, haciendo tareas de desescombro, sucedió la segunda explosión.
Per cert, avui el magistrat Alfonso Guevara té un to molt més conciliador amb els advocats.
Ui, és que després
de les queixes que hi ha hagut, i fins i tot, atenció Marc, perquè abans de començar la sessió, una de les funcionàries d'aquí de l'Audiència Nacional ha repartit carmels a les taules on seuen les parts. Sí, ha deixat 3 carmelets a la taula de cada advocat.
De veritat?
Sí, de colors.
No, si això són de pau, Tenim declaracions
de... No sé si són de pau o són amb algun tranquil·litzant. No sé. Clar.
Tenim alguna veu de Guevara? Ha dit alguna cosa a les seves declaracions?
No, si és que gairebé avui no parla.
Ai, Déu meu, aquest home l'hem enfonsat.
No, avui està...
Guevara té una sèrie
una
de televisió, t'ho dic sincerament. Té una sèrie de... Bueno, ara també és veritat que tot té una sèrie de televisió. Amb la cosa que està a Netflix, que jo ho diu, tot, qualsevol cosa ens dona la sensació que té una sèrie de televisió. I estem farts de les sèries de televisió. Hem de tornar al cinema a la Nouvelle Vague. T'ho dic sincerament, s'ha de repassar la Nouvelle Vague i deixar de veure televisió a totes aquestes plataformes, si les tens totes, són 1.500 euros al mes. Em segueixes mirant amb admiració.
Sí, és que no sé què és la Nouvelle Vague.
Bueno, mira, jo passo de tu total. Escolta, què tal va el teu amor?
Bé.
Però va bé? Sí, jo trobo que cada vegada va millor aquest amor. Jo
saps què faré? Venir a deixar-te uns carmelets a la taula perquè no els prenguis.
Però envia'm una foto, dona, per favor.
Ja et deixaré els carmels perquè et tranquil·litzis,
No, però sí, carmels de tranquil·litzants no necessito, però per a nada. Què t'anava a dir? Enviant una foto, home, que estem aquí tots, que trinem. No, Núria, la Núria també ho vol saber.
Jo també li he demanat, però no m'ha arribat, encara.
Escolta, que som amigues de fa tants anys. És que ella ho vol tot per ella.
Sí,
és una monada, ella és una dona amb aquelles cames llarguíssimes, clar.
Apa.
I a sobre, corresponsal de RAC1 a Madrid, doncs clar, és que totes et ponen, fins i tot. Normal. No sé si tenim més informació.
Doncs sí, també tenim a punt...
No ens diu res.
Doncs també tenim a punt en Jordi Armenteres, a Madrid mateix.
Unes altres cames, les altres cames de RAC1. Tenim les de la Mal Poyato i després immediatament aquestes cames.
Les cames que tot el dia van amunt i avall.
Sí, senyor.
I ens explicarà que la picabaralla interna al PSOE pel suport de Bildu als pressupostos de l'Estat va més, sobretot entre els exdirigents de la vella Guàrdia Socialista i la direcció actual. Ahir sentíem Alfonso Guerra, te'n recordes? Segur.
Encara em retroneix el cap, Alfonso Guerra.
I qui diries que ha parlat avui?
Felipe González?
No.
Corcuera?
Tampoc. Autonòmic. Un dirigent autonòmic, ex-dirigent autonòmic.
Paje. Ah, bueno, no, aquell que es va posar cabell, home.
No. Bono no.
Això sembla el concurs aquell que fa a l'Islàndia, que has de saber coses de política, que jo cada vegada que l'escolto penso que és que contesten que ells té 5 fronts, perquè jo no sé mai res.
Doncs ja t'ho dic jo.
Qui?
No et sorprendrà. L'exbaró extremeny Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Home!
que ha desautoritzat Pedro Sánchez. De fet, diu que no és ell, que no és Sánchez qui governa realment el PSOE. Ens ho explica tot en Jordi Armenteres.
Cames.
Sí, Unibarra, de fet, Marc molt dur amb la direcció socialista actual, sí. Crítica amb tots els pactes i amb els acords, començant per Podem, però també sobretot amb Esquerra i Bildu.
Ja.
És més, l'extremeny creu que no es pot menystenir Vox pactant amb Bildu. Escoltarem el que ha dit Ibarra, Antena 3, i la resposta que li ha donat la número 2 socialista fa un moment, Adriana Lastra, que no té pèrdua.
No puede ser que intentemos ahora decir que vamos a ser generosos con Bildu y vamos a estar peleados y al margen con vos. Yo creo que los dos tienen que hacer un largo recorrido para que sean creíbles y no sean sospechosos de querer terminar con el sistema democrático.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español.
Hasta luego, ¿no?
Es l'aigua cap a casa. Mira, més coses d'Ibarra, perquè en aquesta entrevista a Antena 3 ha dit que no li agrada que li diguin vella guàrdia per això.
Yo pertenezco a un grupo de socialistas veteranos que yo no me gusta que me llamen la vieja guardia porque nosotros somos reservistas, por si acaso. Estamos en la reserva, los militares y los políticos, por si acaso. Pero le digo una cosa, yo pertenezco a un grupo de socialistas que no queremos nada.
Ah, mira.
Nada. Ya lo hemos tenido más de lo que pensábamos.
Una pel·lícula per
l'anar. Escolta'm una cosa, però vosaltres em voleu matar, perquè em poseu aquestes coses a la una i jo a totes aquestes persones no les puc suportar. I perdona un moment, a tu què et passa? T'estàs assenyalant el cul perquè fa un lopet o què? És que m'acaba de preguntar els gestos. No posis risa, que no fa risa. Quasi m'havia tirat un pet.
No, no, no t'ho he preguntat.
Home, m'has fet amb gestos?
No, he sentit el tall, una cosa que he entès malament.
Ah, però m'has assenyalat el cul. T'has assenyalat a l'ojete, diguéssim, perquè no ho entenc.
Tu també ho has escoltat, ara no em facis...
Que t'ho juro que jo entenc.
He sentit el tall.
I em pensava que m'estava preguntant si m'he tirat un pet. Núria, tu pots creure? Això què és? Això és cap rixa.
Albert,
per favor.
No,
què has sentit? No ho pots dir.
No puc dir.
No, és que vosaltres, de veritat ho dic. No, té raó García Page, de les noves generacions, és que esteu arrasant amb tot, home. Arrasant amb tot esteu. Així t'ho dic de clar. Jordi, escolta'm, com estàs tu?
Molt bé. Més que el Rodríguez Ibarra.
Estàs enamorat també, com l'Apoyato? Joder, que us ho passeu pipa aquí a Madrid, eh?
No.
Tu no, tots més de saltar de flor en flor, eh? Pica flors.
Ui, segur. I més en etapa de confinament, eh?
Escolta'm una cosa, Jordi Armenteres, entre tu i jo. Jo ara no puc explicar jo tot el que sé, però tu tens molt d'èxit. I punt. Tu tens el teu mercadet, les teves cames, i tens un públic que allà, venga.
Ah, ja m'ho explicaràs un dia. No t'estic seguint per enlloc.
Sí, home, sí, tothom ho sap.
La Nouvelle Vague, Marc, el problema de la Nouvelle Vague és que el cinema francès no s'ha refet aquella etapa de creativitat. Això és interessant de parlar.
Veus? Això li has d'explicar tu al Pedrol, aquell que no s'entra de res.
Doncs, què vol dir? Jo sé que és un estil cinematogràfic dels anys 50, 1950, vull dir, no sé per què mires així.
Estàs mirant aigua.
No ho estic mirant pas.
Per favor, tenim esports o no tenim esports? Jo m'he d'anar a fer un programa, perquè ja estic anant fatal. I he dit, no em puc enrotllar amb els informatius, perquè tenim el programa farcit com si fos un pavo de Nadal. Què faig? Travessa, què faig?
Digue'm.
Faig esports o què faig?
Va, molt ràpid.
Esports molt ràpid, vinga. La maleïda careta dels esports, mare
de
Déu.
El programa d'esports de l'Albert...
Pedrol!
Doncs va, la Lliga de Futbol Professional ha fet públic els límits salarials dels clubs de primera i de segona divisió que tindran aquesta temporada.
Vale, una altra, aquesta no ens interessa. Vinga, la següent.
Hi ha rebaixes, és el resum que et puc fer. En aquest sentit, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha suggerit als dos equips, tant Barça com Madrid, que farien bé aquest any, Marc, tenint en compte les rebaixes, de conscienciar-se que aquest any no podran lluitar per tots els títols. L'escoltem.
Este tipo de clubes tenía que plantearse un año de transición. Este año la competición no puede ser igual. No puedes estar compitiendo a lo mejor por lo mismo, sino yo creo que es muy importante y de verdad, y así lo entiendo, pues la responsabilidad que tiene el Barcelona a la hora de, como se dice en España, cogiendo todo por los cuernos, ¿no? Y de día, esto hay que hacerlo así, salario, porque no me queda más remedio para mantener una estructura correcta.
El toro por los cuernos. En fi, per ser un tema que obre la porta a tornar a deixar entrar públic als estadis abans d'acabar la temporada. Dos apunts molt ràpids, Marc.
Molt bé.
Un, relacionat amb l'Espanyol, el club ha fet públic que fa poca estona que ha fet públic fa poca estona que un membre de la plantilla ha donat positiu a un coronavirus i que un altre integrant està aïllat per ser contactat d'aquest positiu. I et faré una última, perquè avui sí. aquest matí ha sortit una notícia que té a veure, i ara et faré una mica de cultura general també del món de l'esport.
Doncs mira, jo t'ho agraeixo moltíssim, perquè a mi aprendre sempre m'agrada molt.
Oi que sí, endavant.
Sí,
doncs m'has de dir que et sona això que posarem ara, Foli, Ernest.
A veure.
Fa la passada per Eto, l'interior de l'àrea, Somi Samuel, el dribbling d'Eto, el xut d'Eto, van del gol! Gol!
Gol!
Eto al rescat!
Qui és Eto?
Qui
és Samuel Eto?
Samuel Eto, sí, molt bé, un jugador.
El Barça, mític, històric. Doncs aquest jugador que va guanyar aquesta Champions el 2009 amb el Barça, ara està jugador ex del Barça, grans jugadors de la història del futbol, ara està negociant amb un club de tercera divisió que és el Racing de Múrcia.
Bueno, clar.
Per tant, com que clar.
Bueno, vull dir que s'haurà de guanyar la vida aquest home, jo què sé.
Jo crec que la té bastant guanyada, no hi ha?
Però és que deu voler dir, pues mira, jo què sé, és que no sé, pues com Alfonso Guerra, que també necessita, avui deia algú als diaris, que necessita, aplaudiments, pues bueno, tocar pilota, tocar gespa, tocar... no sé, els que es toquin, els futbolistes, coses,
que es toquen.
La manera de fer un programa, que jo no puc estar aquí amb els
responsables. Doncs ja està, és aquesta última dada, sí.
I Aitó fitxa per un de tercera divisió.
No, està negociant amb un de tercera divisió, però vaja, que per mi la notícia és que no sàpigues que és Samuel Eto.
Home, sí que ho sé, és un noi que jugava al Barça, però clar, va fer un gol el 2009. Mira, el que sí que no sabem encara, però ho sabrem immediatament, és el temps, gràcies.
I ho sabrem molt ràpid. El sol s'alternarà avui amb el pas de núvols alts i prims, les temperatures no pujaran tant com ahir, entre 15 i 20 graus de màxima. Demà sí que pugen una mica.
Escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, Albert Pedrol, que ets insuportable, t'ho dic sincerament. Ja enyoro l'Albert Bassa.
Jo també t'ho sé.
A veure si s'acaba la baixa aquesta paternal i maternal, perquè és que de veritat no puc més de tu. És que els joves m'esgoteu. Escolta, visca RAC1.
Visca.
A RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Escolta, Marc Giró, Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, Lola Guerra, Lucía Ligmaer, des de Madrid. Què tal estàs, estimada?
Doncs molt bé, vosaltres què tal?
Molt bé, estàs dintre una cafetera, fent ràdio dintre una cafetera. Això, senyores, no s'havia vist mai a la radiodifusió. Tant l'artista, la Fakira... Lucía Ligmaer parlant, fent ràdio dintre d'una cafetera, perquè sones com si estiguis dintre d'una cafetera, ens encanta. Escolta, Marc Serena, tu com estàs?
Molt bé, escoltant-te, que estic aquí veient una mica patint, perquè et veig una mica com un boxejador avui, estàs com molt a tope,
estic
no?
Estic com una cabra,
repartint, pim-pam, pim-pam.
No saps quin nervis em posen tots en general, t'ho dic sincerament, he d'estar atent. Escolta, amb vosaltres avui farem temes boníssims, t'ho dic sincerament, sí. Però abans jo he de parlar, senyores i senyors, amb tots vostès. Salvi Plaja, vostè primer, què tal estàs?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé.
Salvi, ets el president de l'Associació de Disseny Industrial, l'ADI, del FAT, perquè avui comença a Barcelona la Design Week, la Barcelona Design Week, i ens hauries d'explicar una mica què és tot això.
Correcte.
Carai, Salvi.
La Design Week, o la DIFAT, la Design Week.
Primer la Design Week i després la DIFAT, mira.
Va bé, la DIFAT.
Ho faràs tot, Salvi, ho faràs tot, Salvi Plaja. No ets president, no saps tu de què va, doncs ara ho faràs tot.
Sí, val, doncs la Design Week són tota una sèrie d'esdeveniments que giren al voltant de la cultura del disseny i que abarquen des del producte fins a la moda, passant per l'arquitectura, el disseny social... en fi, tot el que es pugui dissenyar. I en concret la DIFAT som l'organització de professionals que ens dediquem a vetllar per la cultura del disseny industrial, concretament.
Escolta, i per exemple, parlant de la Barcelona Design Week, que la gent, que, o sigui, com es tradueix això? Nosaltres a què podem accedir, què podem veure, què podem descobrir?
Doncs hi ha diferents formats, diguéssim. Alguns són presencials i d'altres són digitals. Presencials, per exemple, ara, fa un moment vinc de la inauguració d'una magnífica exposició al Design Hub, diguéssim, a l'edifici on hi ha diverses associacions d'organitzacions de disseny i, sobretot, el Museu del Disseny de Barcelona.
Sí.
I és una exposició que té a veure amb totes les iniciatives que van sorgir a raó del Covid per solucionar problemes en sanitat que teníem. Segur que us sonen aquests respiradors que es van fer en diferents llocs, màscares fetes per dissenyadors de moda, tiradors de porta fets per centres d'innovació, gent, associacions populars de barris que imprimia o cosia a casa seu iniciatives. Per tant, que és una molt bona exposició que us recomano, sobretot. O, per exemple, després tenim un fòrum virtual, que això sí que és a través de l'ordinador, però on es tractarà un tema, diguéssim, que si no fos el Covid tindria molt més sentit ara mateix, que és el tema de la diferència de gènere. I abarcarem les diferents visions del disseny des del punt de vista de la diversitat.
Ah, doncs mira, em sembla que d'això en parlarem nosaltres demà, en Miquel Missé, t'he de dir, fixa't tu. Escolta'm una cosa, parlem dels Premis ADI 2020, que celebren el seu 60è aniversari, quina barbaritat.
Correcte.
Explica'ns això, em sembla que són el dia 24, es faran en format online, però per algú que no hagués sentit mai què són els Premis ADI, els Premis de la Difat, què són? Què premieu?
Molt bé. En realitat el que premiem és l'excel·lència del disseny. Mm-hmm. És a dir, intentem, premiar els productes més ben dissenyats del territori del país en els últims 2 anys. Mm. Val? Llavors, això es fa una selecció per un comitè d'experts i després per un jurat internacional. Hi ha diferents categories, des de disseny d'interior, disseny d'il·luminació, mobilitat, packaging... hem fet diferents tipologies i de cada un en surt un guanyador.
Aquest any teniu dos nous premis, no?
Correcte. Aquest any hem volgut ampliar i tenim un premi que ens agrada molt, que és el Premi Trajectòria, perquè el que hem volgut valorar és aquella trajectòria, no de l'empresa, sinó dels dissenyadors. I no puc avançar res més. Clar. Val? Que quasi se m'escapa,
Sí. Coneixem la persona, és una persona que el públic reconeixerà, el Premi Trajectòria.
La pista que puc donar és que no és una persona.
Ai...
Fins aquí puc dir.
Ai, que seran els carrils bici de la Colau.
No.
I a mi m'agafa algú,
no. I l'altra cosa que fem de nou aquesta edició és l'ADI Reconeix, que això sorgeix, mira, paral·lelament a l'exposició que t'explicava abans, que és una feina que hem fet conjuntament, i que el que hem volgut fer és reconèixer, no premiar, sinó reconèixer totes aquestes iniciatives que han sortit a partir d'aquesta pandèmia.
Escolta, digue'm, des del teu punt de vista personal, algun premi ADI al llarg de la seva història d'aquests 60 anys que tu recordis o que li tinguis especial apreci? Saps, alguna cosa que s'hagi premiat, que diguis, mira, va ser premi tal cosa, tal objecte, tal dissenyador?
Jo sí, ho tinc molt clar. És el dissenyador és Miguel Milà, que per mi probablement és un dels millors, no em fa vergonya dir-ho, un dels millors dissenyadors que tenim al país.
Totalment d'acord.
I probablement arreu del món, mira què et dic.
Sí, senyor. Sí, senyor.
M'agrada molt d'ell, té una frase molt maca, que és emocionar amb lo mínim, que vol dir que no cal masses floritures per fer un bon disseny. I si t'hagués de dir un producte d'ell que, a més va ser guanyador dels Delta, no em facis dir l'edició, perquè no ho sé, però seria la làmpara TMM.
La làmpara TMM, sí senyor, mascle. Què t'ha de dir? El Miguel Milà, aquell recomanable llibre, ara no sé si està editat per Rosa dels Vents o per Edicions 62, no ho recordo. Està en català i castellà, però de veritat, llegiu-vos el llibre de Miguel Milà, que el van editar abans de l'estiu, crec, i és boníssim. Sí. Escolta'm, per acabar, perquè vaig com molt un coet. Salvi, però ho hem dit bastant tot, Salvi, sí o no? Vaig com un coet, però escolta, ho hem dit bastant tot. Teniu un manifest, s'ha comunicat un manifest del disseny Qüestió de vida o mort per a la nostra indústria, on podem llegir-lo, aquest manifest. No tinc temps d'allargar-m'hi, però sí que m'agradaria si algú ja estigués interessat, on podem llegir-lo i reflexionar sobre...
El podrem llegir a la pàgina web de la DIFAT.
Molt bé.
I sobre el que parla és, diguéssim, de per què no totes les empreses tenen un dissenyador treballant a dins. Bàsicament, tu has resumit amb una frase.
Però està molt bé, perquè, escolta'm una cosa, jo no paro de veure bars i coses que claríssimament no s'està invertint en disseny. És que ho tinc claríssim. Tens tota la raó, m'ho penso llegir de pe a pa. Salvi Plaja, escolta'm una cosa, t'haurem de tornar a trucar, perquè, és clar, si els premis el doneu el dimarts 24, no ens has dit cap premi amb tota la raó, doncs haurem de comentar-los, perdona que t'ho digui, perquè...
Em sembla genial.
I a més, parlar de disseny i d'objectes, no? Doncs trobeu que està molt bé, no?
I segur que us sorprendrem, I segur que us sorprendrem.
Perfecte. Salvi Plaja és el president de l'Associació de Disseny Industrial, l'ADI, que pertany al foment de les arts decoratives, el FAT. Avui comença la Barcelona Design Week. Estigueu atents a tot el que genera aquestes jornades. I, a més, la setmana vinent s'entregaran els Premis ADI, que és una barbaritat, eh? 60 anys, celebren 60 anys. Escolta, moltíssimes gràcies. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Una abraçada. Fins ben aviat, que seguim parlant.
Adéu, adéu.
Adéu. A veure, jo crec que ja estem en disposició, gràcies a la tècnica, gràcies a l'Ernest Ferrer, qui ens ho havia dit, no, Ernest? Qui t'ho havien de dir a casa teva, no? Que sempre has estat un xaval complexe, un adolescent complicat, i que arribaries, no?, poder a treballar a RAC1 de tècnic i facilitar a tota la població catalana que puguem parlar amb Marc Parrot. Quina il·lusió, Marc Parrot, compositor, músic, poeta.
Hola, Marc Giró.
Has tardat a contestar, i pensava, he fet la propaganda de l'Ernest Ferrer, el nostre tècnic, i dic, ai, Déu meu, que no el tindrà.
No sabia si era vostè primer o qui era dels dos.
Escolta'm, vostè primer. A veure, Marc Parrot, ens has d'explicar això, aquesta teva nova aventura, perquè sí. Això de cançons impossibles, què és?
Doncs, mira, era una llibreta que li vaig posar aquest títol, perquè aquella feina que suposo que, com jo, molts altres compositors fem, que és la d'anar anotant idees i petites inspiracions, amb la perspectiva de que es converteixin en temes per cançons, doncs no acabaven de materialitzar-se, i aleshores les acabava passant aquesta llibreta que es deia Cançons Impossibles. I aquesta va estar la llavor per aquest llibre. I quan Rosa dels Vents em va explicar que feia una col·lecció que es deia Contraveu, i em va preguntar si tenia projecte per ells, vaig pensar que sí, que tenia les Cançons Impossibles. Val a dir que un cop revisades, la majoria d'elles no van passar a la criba,
però això
va ser aquest punt de partida per començar a deixar-me anar.
Escolta, per tant, gràcies a Marc Parrot, parlem avui també d'aquesta nova col·lecció de llibres de poesia, que ja s'ha de tenir valor, tal com estan les coses, bueno, potser és el que necessitem precisament, oi? Que és una col·lecció de poesia que es diu Contraveu, que forma part, bueno, que és una col·lecció de Rosa dels Vents, no?, de l'editorial Rosa dels Vents. Ja tenen editats un de la Su, de l'Adrià Sales, el cantant de Pegatines, dels Sex Freixes, i després la següent remesa sou la Clara Peia i tu amb aquest Cançons Impossibles, no?, aquestes petites reflexions i idees. Però jo que me l'he llegit tot i és esplèndid, però clar, és una cosa molt íntima, clar, això de la poesia és una cosa molt íntima, i a més a més tu, com que et coneixem molt, ens deixes entrar a la teva intimitat, i a més tot això, el tema de la intimitat també jo crec que és un dels temes que tractes al teu poemari o en aquestes notes.
Home, suposo que per això també serveix, no? Vull dir, el meu procés de creació sempre ha estat, aquesta introspecció. I és que penso que la poesia d'alguna manera o d'una altra ens ha d'apropar, i és d'aquesta manera que quan tens la predisposició adequada connectes, com no connectes amb cap altra cosa, amb un poema, no? No vol dir que hagis de connectar amb tots, o que un Clar. Que un dia no has connectat no hi puguis connectar un altre dia, que, en el qual et sentis d'una manera diferent. Però sí, per mi és imprescindible que hi hagi una essència molt de veritat, molt sincera.
Hi ha molts poemes d'amor o de pensar l'amor, fins i tot jo diria que de desamor. A tu et fa por que algú llegeixi aquest poemari o... T'imagines algú llegint-lo i dius, ai, Déu meu?
No. Tothom que l'havia de llegir l'ha llegit abans que sortís. Si et refereixes a això.
I als pares, també el dediques als teus pares. Hi ha dos poemes, sí. Patrimoni i Patrimoni 2, que sí. Tu també estàs atent al llegat, no?, que et deixen els teus pares, i a com tu el refàs o com tu l'entomes.
Sí, és com un reconeixement que suposo que comença en el moment en què tu ets pare, també, i et comences a imaginar els teus pares el que van fer per tu, no? La meva àvia és el que deia, que qui no té fills ho deixa deure. I jo a partir d'aquí he seguit veient moltes coses, no? I m'he vist a mi mateix
reaccionant com ells van fer en el seu moment, i tot i que no em va agradar, en el moment en què de cop em trobo en una situació semblant, reacciono de la mateixa manera. És després que faig una reflexió, no? Però gràcies a tot això he pogut reconèixer l'amor en moltes, en molts detalls que m'havien passat desapercebuts, no? I a més també he de dir que el fet de passar, bueno, d'anar visquent i d'anar passant potser per processos en cas d'acceptar doncs, certes renúncies o errors, també m'ha costat molt amb ells. I ara mateix doncs, ha sigut com un premi inesperat de cop recuperar la relació doncs, amb els meus pares. No? Des d'un punt de vista com molt de tu a tu, podem parlar amb molta sinceritat, però amb la rellevància que són els meus pares.
Després, jo deia abans que també hi ha molt en, en aquestes idees, aquestes petites reflexions, en aquests poemes, molt sobre un home que surt a l'exterior, que fa la seva vida, que s'aventura, etc, etc, però que també necessita recloure's, interioritzar, pensar-se, no? Hi ha aquell poema de la bombolla, per exemple, refer-se, redescobrir-se.
Sí, sí, hi ha canvis de cicle. Jo crec que realment tots arribem a moments en què en els quals les nostres prioritats canvien, no? I també ens enfrontem des d'una nova perspectiva a coses que potser ja hem viscut. Jo crec que hi ha bastant d'aquest... el poemari es nodreix molt d'aquest moment de canvi, de refer-ho tot d'alguna manera, no? I a l'hora de redescobrir coses que ja he viscut des d'una altra perspectiva.
Seguiràs escrivint, hi haurà més poesia o editar en aquest format?
Jo crec que sí.
Sí, és una cosa
sí, perquè m'ha agradat.
T'ha agradat.
M'ha agradat. He gaudit molt, perquè clar, porto molts anys escrivint cançons,
clar.
I les cançons, a mi m'encanta fer-les, però diguem-ne que tenen una formalitat i una rigidesa, no?, en la qual has de complir amb un ritme,
clar.
Amb unes rimes, amb una estructura... que de cop deslliurar-me'n de tot això ha estat com molt, molt alliberador i molt inspirador. I m'ho he passat molt bé. O sigui que, de fet, he continuat escrivint.
Escolta, doncs nosaltres també ens ho hem passat molt bé realment llegint aquestes idees, aquests poemes. Algun projecte de futur relacionat, per exemple, amb la música? Tu que ets un dels músics més importants del nostre país, que ens puguis explicar. Per exemple, en exclusiva, dir jo què sé, però estic a punt de fer una òpera, o estic a, jo què sé... Isabel Pantoja, estic composant per Isabel Pantoja.
Oh, Isabel Pantoja, m'encantaria.
T'encantaria, no? Pues mira, li vindria molt bé que li composissis algú.
No, de veritat, m'encanta compondre per altres artistes, imaginar-me que és el que els hi pot funcionar i els hi pot quedar bé. No tinc cap revelació per fer a aquest nivell, bueno, de veritat. Doncs... Tinc ganes de... Estic buscant alguna cosa que em motivi per començar un projecte nou, perquè des de fa ja uns quants discos no penso en un disco com a objectiu, sinó que miro que sigui el suport, la música, que pugui configurar un espectacle, una proposta diferent, i això requereix sobretot el temps de pensar-ho bé i no posar-me a treballar fins que no tingui clar per on vull buscar.
Escolta, Marc Parrot, doncs et veiem en calma, i això ens agrada molt. T'agraïm moltíssim que hagis compartit amb nosaltres aquest Cançons Impossibles. És un nou volum de Contraveu, la nova col·lecció de poesia de Rosa dels Vents. Moltíssimes gràcies, company, i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Temps de collita, temps de nous fresques. Borges cultiva i selecciona les seves pròpies nous perquè t'arribin amb tota la qualitat. Ara ja les pots trobar a les botigues i acabades de collir. A més, totes les bosses de nous Borges tenen un euro de descompte segur. Guarda el tiquet i segueix les instruccions de la bossa. Borges, l'expert en fruits secs.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza... Por la T.
Un Dino, un Dino, ¿cuál será?
Diferenciar-los és un joc de nens. Condueix un T-Cross des de 8 euros al dia o un T-Roc des de 9 euros al dia amb tot inclòs. Oferta a Volkswagen Renting. Consulta les condicions a volkswagen.es.
Volkswagen.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? A Verti som una asseguradora 100% digital amb la que podràs fer totes les gestions des de qualsevol dispositiu, amb només un clic i sense haver de sortir de casa. Perquè sabem que ara la teva seguretat és el més important. Contracta la teva assegurança a Verti.es, la teva asseguradora digital.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva del Camp i de l'Aleixar, ja és aquí.
Amb 120 anys d'història, ha estat considerat dues vegades com el millor oli de l'Estat.
El portem a casa a preu de molí. Comandes al 977-844-125 i a coselva.com.
Oli Antara, el bon gust amb més història.
Som 11, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Al davant, Garatge Central, la Ford a Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolàs, la Ford al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center, la Ford a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I a la porteria, Centre Trànsit, la Ford Vehicle Comercial de Tarragona. Garatge Central, Ford Nicolàs, Tàrraco Center i Centre Trànsit. Grup líder de concessionaris Ford a Catalunya.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Visquem una tardor emocionant amb les millors històries. Aconsegueix amb La Vanguardia una col·lecció de 8 llibres bestsellers dels millors autors i endinsa't en la lectura com mai. Primera entrega, La clave està en Rebeca, de Ken Follett, per només 6,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Hi ha una cosa millor que tenir un crossover coupé i millor que tenir un cotxe connectat al teu món. És que ara pots emportar-te el nou Nissan Juke amb un descompte de fins a 5.000 euros i amb els 5 anys de garantia gratuïts que t'oferim als concessionaris Nissan de Catalunya. Vine ja al teu concessionari o demana cita a Nissan.es, perquè seguim a prop teu.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? Contracta amb Verti la pòlissa cuenta quilòmetres i paga només pels quilòmetres que facis per 99 euros l'any. Contracta Verti.es.
RAC 1 i la patronal CECOT presenten No ho sé, amb Agnès Marquès, des de l'Espai de Teixidors a Terrassa.
Dijous 19 de novembre, a partir de 8:45 del vespre, un programa especial en reconeixement al valor del fer empresa.
Com s'adapten els diferents sectors empresarials a la pandèmia? Quin futur els espera? Quin grau de compromís tenen les empreses amb la societat i la societat amb les empreses?
Dijous 19 de novembre, a partir de 8:45 del vespre, No ho sé i la patronal CECOT presenten un programa especial en reconeixement al valor del fer empresa.
Amb la col·laboració de Port de Barcelona, l'asseguradora Mútua Terrassa i Integral Car, concessionari oficial Kia a Terrassa i Sant Cugat.
RAC 1. Tots som 1.
Som-hi, bon Nadal, eh? Marc Serena, bon Nadal, Lucía Ligmaer, bon Nadal a tots. Ja sabeu que Torrons Vicenç, avui regalem un fantàstic lot de Torrons Vicenç, amb torró de Gramunt, torró tou, torró de suflé, torró de crema catalana. 902-4-7-7-100. Truques, despengem, bon Nadal i torrons al canto. Peregrí, vostè primer.
Hola, bon dia, Marc, i tothom.
Molt bon dia, estimat.
Aleluia.
Aleluia i bon Nadal, eh? Escolta, Peregrí, des d'on truques?
Des de Barcelona.
Fantàstic. T'acaba de tocar un lot de torrons Vicenç, que jo sento molt pels altres torrons, però el torró Vicenç és el torró torró. En això estarem d'acord o no? Peregrí ha desaparegut. Ah, pensava que havies ja trincat els torrons i te les havies pirades. Escolta, Peregrí, cap a Barcelona acaben aquest fantàstic dot de torrons Vicenç. Estàs content?
Contentíssim, i tant.
Ens desitges bon Nadal?
I bon Nadal per a tothom, des del meu comptal.
Fantàstic.
I per tu i per tothom, ja dic.
Moltes...
I jo diré amb dos torrons Vicenç, els torrons del món.
Fantàstic. Exacte, exacte. Moltes gràcies, Peregrí. Disfruta els vols, eh? Fins ara. Adéu, estimat. Una abraçada. Una abraçada.
Gràcies, bon dia.
Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas,
comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cénit en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia del Gobierno regional.
Lucía Ligmaer, ens has d'explicar sí. Què acabem de sentir. Perquè doncs això, mira, és avui, teva, mira, això és cosa teva,
Això és cosa meva, mira, doncs això és part del tràiler d'una pel·lícula fascinant que s'estrena aquests dies en algunes sales escollides d'Espanya, que es pot veure en línia amb passis limitats al Festival de Cinema Independent L'Alternativa.
Fantàstic.
Que si no m'equivoco va arrencar ahir. Apuntin-la perquè està considerada ja com la pel·lícula de l'any. Es diu El Año del Descubrimiento i aquesta és la premissa. La pel·lícula parla de l'any 1992, no? Sí. Quan succeeixen a Espanya 2 esdeveniments fonamentals: els Jocs Olímpics de Barcelona i l'Expo Universal de Sevilla, vinculada evidentment a la celebració del 5è centenari del mal anomenat descobriment d'Amèrica, sí, perquè Amèrica ja existia, però això és un altre tema i no ens toca parlar avui d'això. 10 anys després de la pujada al poder del PSOE de Felipe González, Espanya apareix davant la comunitat internacional com un país efervescent, modern, civilitzat, en fi, una potència mundial. Però a Cartagena els disturbis i protestes per tancament de fàbriques i el desmantellament industrial conformen una violència que va creixent i que acaba amb l'incendi del Parlament Regional amb còctels Molotov. Ojo! Aquesta, d'això parla la pel·lícula, narrada a través de diversos temps i a través dels seus protagonistes, sempre des del mateix bar, i que ens explica els últims anys de la nostra història recent. No només aquell moment, sinó com hem arribat fins aquí. I és per això que avui tenim el seu director, el Luis López Carrasco, per parlar-ne.
Luis López Carrasco, jo crec que sí. Què tal estàs? Vostè primer, com estàs?
Hola, bon Nadal.
Bon Nadal.
També.
Bueno, Luis López Carrasco, felicitats per la pel·lícula. Felicitats per la pel·lícula. I et deixo en mans de la Lucía, perquè esto es responsabilidad suya, compañero. O sea, que yo... agárrate los machetes, porque menuda periodista es, ¿eh? De raza.
Anda.
Te vas a enterar de lo que vale un peine, Luis.
Oye, Luis, nos hemos enterado de que la película acaba de ganar el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Sevilla. Yo no sé si tú te lo esperabas, cómo te sientes con la recepción de la película ahora mismo.
Yo no me lo esperaba porque los premios nunca uno se los espera. A mí hace mucho tiempo un amigo me dijo que los premios son accidentes y de esa manera accidental pues llegan y de esa manera te dejan accidentado, pero para bien. Hombre, pues muy muy contentos, la verdad, porque eso ha hecho, la verdad, que se multiplique el interés de las salas de cine de toda España para poner la película. Iba a estar en Cineteca una semana, pero ya estaba todo agotado. Y se va a reestrenar en varios cines ya el fin de semana que viene, así que es súper bien.
Estupendo. Oye, la película fija el año 92, ¿no?, como un año fundamental, ¿no?, que es, de hecho, un momento crucial en la historia de España. Tú decides enfocarlo desde tu Cartagena natal para narrar la reconversión industrial. Yo te quería preguntar por qué eliges tú este tema, porque no es una historia pequeña, pero si te tocaba de cerca por algo en especial.
La verdad es que no me tocaba de cerca. Yo sí que frecuentaba Cartagena en los años 80 cuando era niño, a ver a mis abuelos, pero yo en realidad soy de Murcia. Y la relación entre Murcia y Cartagena es como la relación, no sé, entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, o no sé.
Tarrasa y Sabadell, ¿no? Bueno,
Tarrasa y Sabadell, sí, León y Valladolid, ese tipo de cosas, Malasaña y Chueca, etcétera. O sea, que hay como una especie de cordial enemistad. Y entonces, el tema era que esta película parte un poco de la película anterior, del futuro, que hablaba de este momento de la transición en el que Felipe González ya gana las elecciones, y la película retrataba una fiesta de gente joven y retrataba los 80 en esa clave como espumosa, celebratoria, festiva, que magníficamente bien, porque la fiesta siempre es importante, pero bueno, no dejaba de ser una mirada al inicio de los 80, ya desde el 2011, desde nuestra crisis. Y entonces me quedó como la necesidad de volver a relacionarme con esa época, porque me pareció que de los 80 hay muchas cosas que contar, que de hecho de los 80 se habla mucho, pero siempre se dice lo mismo, y a mí la reconversión industrial pues siempre me había parecido un asunto poco, o sea, como reducido a 4 lugares comunes. cuando me puse a investigar, de repente recuerdo que de niño, con 11 años en televisión, vi el Parlamento ardiendo, y cuando pregunté a mi alrededor, a mi familia de Murcia, no a la de Cartagena, que eso sí lo recuerdan bien, pero a la familia de Murcia, pues, y a mis adultos de aquel entonces, no se acordaban absolutamente de nada y estaban convencidos de que eso jamás había sucedido. Y eso me pareció el motivo, un estímulo total para hacer una película.
Claro. La historia que tú cuentas se cuenta a través de gente que ahora es joven, ¿no?, que vive el presente a día de hoy como trabajadores y trabajadoras y narra su día a día, y otra más mayor que sí vivió esos años. Yo cuando veía la película me pareció muy impactante porque cómo lograsteis meteros en las conversaciones de bar de la gente, porque esto está narrado desde un mismo bar, chavales hablando con chavales sobre su día a día. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tiene que haber sido un rodaje complejo técnicamente, ¿no?
Claro, bueno, había muchos elementos. Yo intento que lo complejo siempre se vea como muy sencillo y que incluso adopte apariencias sencillas. A ver, yo lo que quería era reproducir la vida de un bar. Yo bajaba a mi bar de abajo a desayunar en Carabanchel y yo veía que la película, percibía que la película estaba ocurriendo a mi alrededor, pero no sabía cómo captarla. Y entonces, bueno, empezamos a hacer una serie de castings, porque la película entrelaza, pues eso, conversaciones y personajes y generaciones muy diversas dentro de este bar. Y entonces, bueno, la idea era como transmitirles en el casting que sus vivencias, sus historias tenían valor, que eran relevantes. Y luego decirles, bueno, saber con quiénes tenían que interactuar. ¿Qué pasa? Que yo lo que intento siempre en mis pelis es que el rodaje no parezca un rodaje, ¿no? En el set no había lámparas, no había cables, los cámaras estaban cada uno en una esquina como escondidos, el director de arte era el camarero del bar, entonces cada vez que había que colocar puesta en escena era como si estuviera poniendo copas, el guionista era el otro camarero del bar, que yo lo tenía cableado por walkie-talkie y le iba dando indicaciones. Entonces cuando tú entrabas en el set de rodaje, la idea era que tú entraras en un bar y esa atmósfera, enseguida la gente iba desconectando y como estábamos con ellos 2 y 3 horas, generábamos un poco ese material tan vivo, ¿no?, y tan naturalista que tiene la película.
Luis, claro. Luis, bueno, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No tenim massa més temps, Lucía. De totes maneres, recomanar molt la pel·lícula, perquè jo crec que és una pel·lícula que ara veient-la referem al passat d'Espanya i entendrem moltes coses de les que està passant ara. I després també et volia preguntar, per acabar i breument, què recordes del carrer de la Lleona?
Ostras, del carrer de la Lleona recuerdo, ostras, ¿cómo sabías que yo vivía ahí?
Bueno, porque aquí se sabe todo.
Porque tienes buenos espías, ¿eh? Pues el carrer de la Lleona lamentablemente tenía un bar debajo, que no sé si se llama el Pub Rosa o algo así, y la verdad es que no nos dejaba dormir hasta las 3 de la mañana. Tuve una época muy, muy divertida en el 2007 cuando trabajaba en la Fnac Triangla de librero. Luego trabajé en el H&M de Passeig de Gràcia, pero eso fue una época menos luminosa.
Eso, porque... aquí hay otra película, perdona, que es podría decir el carrer de la Lleona, porque vamos, un tipo de Murcia que trabaja a Barcelona, a H&M y a la FNAC. Ahí también tienes otra película en tu línea, ¿eh? Lo veig clarísimamente. Sí.
Claro, cuando me toque hablar de esa década me centraré en esas experiencias, sí.
Oye, Luis, muchísimas gracias, de verdad, qué pena que no tenéis más temps. Nosotros recomanar la película, ¿no, Lucía? El año del descubrimiento.
Es una maravilla la película, sí.
Desde aquí, gracias al Pere Valls, que es el que me ha chivado del carrer de la Lleona. El gran Pere Valls, que siempre ha estado tot arreu. Lucía, gracias. Publicitat. El año del descubrimiento. Aneu-la a veure. Carai. No? Dic jo, per favor.
Sí, totalment, totalment.
Gràcies, fins ara. Luis,
vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Psst, sí, sí, tu, què estàs esperant? Vine al Forestocs de Galeries del Tresillo i gaudeix del teu nou sofà, xeslong, butaca o matalàs amb un descompte de fins al 60%. Sí, fins al 60% de descompte en més de 1.000 articles. A més, t'ho lliurem en 72 hores. Galeriesdeltresillo.com.
Uau, quina aspiradora. Com fa el canvi de rasant? Descobrirem tants racons els dos.
Tu el que vols aquest Black Friday és un SEAT.
Aprofita l'oportunitat. De l'1 al 28 de novembre emporta-te-la amb fins a 7.000 euros de descompte i 7.000 quilòmetres en combustible per junts viatjar a tots aquells llocs que tant ens mereixem.
Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
El Miele Center de Barcelona està obert. És la botiga oficial d'electrodomèstics Miele i compleix amb totes les mesures de seguretat i higiene. Si vols canviar un electrodomèstic o renovar la cuina, la botiga Miele és el lloc perfecte. Aposta per la marca número 1 en durabilitat i aprofita descomptes de fins a 300 euros. T'esperem a Via Augusta 24.
Tòpic 1 sobre els cotxes. N'hi ha que tenen de tot menys tecnologia. Tòpic 2. Si a sobre són grans, són més cars? Trenca amb els tòpics. Canvia d'opinió amb el Black Friday Jeep amb 3 anys de garantia, 3 anys de manteniment i 3 anys de serveis premium. I descobreix les noves versions Jeep híbrides endollables, només per unitats en estoc. Consulta les condicions legals a jeep.es.
Sabies que la caldera és l'electrodomèstic més utilitzat de casa teva i que és imprescindible fer-ne el manteniment?
Contracta a Roigsat el manteniment anual de la teva caldera des de només 9 euros al mes. Truca al 900 21 41 41 o connecta't a roigsat.com. Roigsat, com a casa, enlloc.
Hi ha una cosa millor que tenir un crossover coupé i tenir-lo connectat al teu món? Doncs sí, a Nico Center emporta't ara el nou Nissan Juke amb un descompte de fins a 5.000 euros i amb 5 anys de garantia gratuïts. Aprofita aquesta oportunitat única del 16 al 21 de novembre. Nico Center, concessionari oficial Nissan a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
Acabo de passar per davant de la fruiteria i hi ha una cua? No hi he comprat.
I si demanem la compra Delivery? Triem diverses botigues del barri i ens ho porten avui mateix. Les Mama Shoppers i els Papa Shoppers de Delivery trien els frescos com si fóssim nosaltres.
Entra a Delivery.com i encarrega la teva compra pel mateix dia. Primer enviament gratuït.
Aquest Black Friday t'has d'aprofitar de totes les ofertes.
A partir d'avui, gaudeix de grans descomptes en tot per al teu nadó. A més, el diumenge 6 de desembre t'esperem en una jornada especial Black Friday. Palacio del Bebé, Palacio del Bebé Outlet i palaciodelbebé.com.
Es pot ser el millor més d'una cosa a la feina i al partit de pàdel del divendres, amb la família i amb els que no et coneixen. I si el teu cotxe pogués ser com tu? Nou Ford Kuga, motor de gasolina, millor en agilitat, diesel, millor en resistència, hybrid, millor en sentir l'empenta, o plug-in hybrid, el millor dels dos mons. Nou Ford Kuga, el millor de no tenir límits. Aprofita les ajudes del govern. Ford, portant el demà. Xarxa Ford de Catalunya.
A l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets per tu. I els problemes hi trobem solucions. Per tu.
Per mi.
També per mi.
Els serveis i la quota s'adapten a tu. Amb una assegurança de salut ajustada al que necessites. Per tota la vida. Perquè a l'asseguradora Mútua Terrassa estem fets especialment per tu.
Renovada. És fàcil. Actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.
A veure, Ingrid Ripollès, per favor, tindràs una boníssima notícia.
Sí, mira, atenció a Germans, que és el nou llibre de Tània García, que és l'autora de Educar sin perder los nervios. Germans ens ofereix les eines fonamentals per educar la relació entre els nostres fills sense crits ni baralles, donant a cadascú el que necessita. Recordeu, Germans, de Tània García, publicat per Rosa dels Vents.
Ah, mira, veus, Rosa dels Vents, avui estem d'enhorabona. Què t'anava a dir, Germans? I sense perdre els nervis. És veritat, s'ha d'educar sense perdre els nervis. Els nervis no els hauríem de perdre. Sí. Saps qui no perd mai els nervis? Marc Serena.
Ah.
Ah, que no.
Serenitat. Calma.
Tu fas honor al teu nom.
Clar,
que
clar,
no hi havia pensat. No hi havia pensat.
Sí, la mare està serena.
Endavant, company, perquè tens un tema boníssim també avui.
Sí, bueno, i també per ficar-s'hi tranquil, perquè és un tema d'aquells que és complicat i que és espès, tot i que està una mica en la base del nostre sistema econòmic. Mm-hmm. És també un altre documental, el que en parla, també és del Festival de Cinema d'Alternativa, que és aquesta setmana i la que ve, que és tot online, que podeu trobar a filmin.cat. Llavors, aquest és un documental d'una documentalista alemanya que es fa una pregunta, que és d'on venen els nostres diners. O sigui, els diners que nosaltres toquem, veiem, sabem, movem, això d'on ve i on va, no? O sigui, entendre una miqueta aquest sistema econòmic que s'està tornant tan complicat, que costa una miqueta al final d'entendre, no? I hi ha un documental que intenta explicar una mica això, que es diu O Economia, que és el nom en llatí per economia. Es va estrenar a la Berlinale, aquest és el tràiler, i arriba aquesta setmana a Catalunya.
Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, wie kommt Geld in die Welt?
Carai, és un documental tot amb alemany, tot amb economistes alemanys, tot amb economistes alemanys que són els que controlen l'economia del país i d'Europa, i està molt bé perquè, clar, ens posa al dia amb les coses segurament més bàsiques de l'economia. Per exemple, si algú es pensa que al món hi ha una quantitat fixa de diners que va circulant, això no és així. És més, ja no hi ha ni una equivalència, els diners que circulen ja no tenen ni una equivalència amb l'or, val? Des dels anys 70, que això ja no és així. Bàsicament el que ve a explicar és que veiem uns diners que és un 10, o sigui, els diners que nosaltres toquem, els que nosaltres tenim a les nostres mans, aquests són un 10% del total.
Com?
En veritat, després hi ha
ja
un altre...
Ja m'ho semblava... Ja m'ho semblava. Que
no, és que realment impressiona molt.
Digues.
El 90% restant,
sí, on està?
És el que en podríem dir, per dir-ho finament, diner comptable, saps? Com? O sigui,
no m'entres
un
mai,
diner
això,
que existeix als nostres comptes, que els bancs tenen capacitat com de crear, perquè clar, els bancs diuen, val, et dono un crèdit, doncs vinga, de sobte generen tots aquests diners nous, no?, d'alguna manera, però en veritat això va creixent cada vegada més, d'alguna manera, tot aquest diner comptable. A més, tenim aquestes empreses que cada vegada van guanyant més diners i van fent més beneficis i van donant més beneficis als seus accionistes, i tot això va passant perquè, en paral·lel, cada vegada hi ha més deute. I, de fet, com a espanyol, cada espanyol té un deute per càpita ara mateix de 25.000 euros, que és el doble de fa 10 anys, no? Per tant, d'alguna manera, el que va explicar en el documental és que aquest sistema econòmic amb el qual ens basem, que aniria en capitalisme, és molt complex, que cada vegada és més complex i que la gent que l'entén es fica una mica les mans al cap perquè cada vegada es va generant un deute més gran, que no sé fins on arribarem, val? I de fet, el mateix economista en cap del Banc Central Europeu, quan li fan preguntes en el documental, es fa un embolic perquè li fan algunes preguntes que són complicades.
És un documental on queda palès que els economistes no tenen la més remota idea de cap on va l'economia mundial. Podria ser?
Mira, en alguns s'atreveix a fer una mica de pronòstic, per exemple, i diuen que estem... O sigui, que això del capitalisme, si fos un partit de futbol, estarien com a la segona part del partit. O sigui que... Que ja estem com una mica en una fase bastant avançada, que o bé s'acaba el capitalisme o bé s'acaba el planeta, però no se sap què serà.
Saps primer, què s'ha d'acabar ara? S'acaba el vostè primer.
Però estem en una fase molt final.
Una fase molt final, mira, i tant. En m'has vingut, és que ho ha quadrat el tio Lucía. Això sí que és quadrar una secció.
Maravilla.
Quina meravella, per favor. Som al final, però demà tornarem. Moltíssimes gràcies a tots. A tots! I a cadascun de vosaltres.
I a totes.
També.
I a tots.
Un virus. 4 sanitaris hi deixen la vida. 83 dies als balcons. 13.619 famílies perden un ésser estimat. 146.559 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat continuen lluitant. 1.600.000 alumnes rere la pantalla. 7 milions i mig de vides. Darrere de cada xifra hi ha una vida. El que facis amb la teva és essencial per aturar la Covid-19. Redueix l'activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciar-los és un joc de nens. Condueix un T-Cross des de 8 euros al dia o un T-Roc des de 9 euros al dia amb tot inclòs. Oferta a Volkswagen Renting. Consulta'n les condicions a volkswagen.es.
Volkswagen.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
I ara regala Carlit. Portem lots Carlit amb gastronomia de la Cerdanya on tu vulguis. Regala Carlit a qui tu vulguis o a tu mateix. T'ho portem a casa. Més a carlit.cat.
A Parlem fem el que fem perquè tenim un perquè. Construir junts la millor teleoperadora de Catalunya per Catalunya. Per això t'oferim tots els serveis d'una gran companyia. Al millor preu i en la teva llengua. Entra a parlem.com o truca al 1713 i informa-te'n.
El futur és volàtil i exigeix professionals de la seva alçada. Afronta el repte transformant la teva experiència i potencial a EAE Business School, una de les millors escoles de negocis segons el rànquing de Bloomberg. Descobreix els nostres màsters i MBAs i t'acompanyarem al següent nivell. Més informació a eae.es. What's next for you? EAE. We make it happen.
avis.
Hola, Maria. Que no vas a l'escola?
No, un company anà positiu i ens quedarem a casa.
Tranquil·la. Quan estigui tot millor, us esperem al poble, que aquí es respira salut.
Res ens uneix més. Truca al 935450565 i contracta la teva assegurança de salut des de 36 euros al mes. Previsoregeneral.cat. L'alternativa a la mútua tradicional.
Me alegra verte de nuevo.
Dos mafiosos enfrentats sempre són un problema.
Debes 500 grandes a Chicago.
Si aquests mafiosos són Lee Marvin i Gene Hackman, més que un problema, són una gran pel·lícula.
Estás metido en un buen lío. Es mi territorio.
Carne viva, aquesta nit, a 8 TV.
Fins després, moltes gràcies. Que professionals els de Securitas Direct. M'ho han explicat tot genial. I a més, m'instal·len l'alarma aquesta mateixa tarda. Tenia raó la meva germana amb l'atenció i el servei que ofereixen. No m'estranya que siguin els número 1.
Per protegir la teva llar, confia en Securitas Direct. La companyia líder en alarmes, la més recomanada i la que té els clients més satisfets. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals. Contracta la teva assegurança amb Verti i realitza totes les gestions de forma 100% digital amb només un clic. Contracta Verti.es.